Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Aquesta setmana a l'Espai d'Arts Escèniques del Faves Comptades posem el focus en la cultura de proximitat. Parlem d'aquella programació que ens acompanya al barri, que tenim a tocar de casa i que sovint és clau per fer de la cultura una eina transformadora i accessible per a tothom. Per això avui ens acompanya l'Alba Jué, que és responsable de la xarxa de centres culturals polivalents de Sant Cugat, per parlar de com s'està pensant la programació de la pròxima temporada, què es prioritza, quins criteris es tenen en compte i, en definitiva, quin paper juga la cultura de prop en el dia a dia de la ciutat. Alba, què tal?
Bon dia, molt bé.
Molt bon dia. Quina feinada, no?
Déu-n'hi-do.
Deuries pensar, Déu-n'hi-do, però sí que fem coses, eh?
Déu-n'hi-do. Que passa que crec que les tenim tan interioritzades que moltes vegades, fins que no ens aturem i intentem posar-ho en un paper, no ens n'adonem.
Correcte. Escolta, com definiries la filosofia de la xarxa de centres culturals polivalents de Sant Cugat?
La xarxa és una xarxa de proximitat, no? Jo crec que proximitat és la paraula clau en aquest cas i és el nostre motiu de ser,
sí,
una mica, no? Tu ho has dit abans amb dues paraules perfectament, no? Que és la que surt i s'implica i neix del barri i atén el barri, per dir-ho així, i que procura ser el més divers i accessible possible.
I no, en un món globalitzat, com defineix la xarxa la cultura de proximitat? Què aporta als veïns i a les veïnes de Sant Cugat?
Home, jo crec que una mica la cultura de quan parlem de cultura de proximitat, no, sempre ens referim a allò que són iniciatives culturals que es desenvolupen en l'àmbit local, no? Sigui aquest més gran o menys gran, pots anar de grans ciutats a petits barris, vull dir que, no? Que cadascú d'això, i que premia una mica la participació de la ciutadania, ja no només en allò que en diríem, entre cometes, que és molt lleig com el consum de la cultura, sinó també en la implicació en aquest fet cultural. No? Jo crec que això és bàsic i és una de les coses que es busca des de la xarxa de centres, és a dir, no només que puguis gaudir d'allò que s'ofereix, sinó que allò que s'ofereix, que està vinculat amb un espai, amb un territori, amb una localitat, no tingui només un retorn cultural, sinó que aquest retorn sigui d'implicació de la població també, no?
Esteu treballant en la programació de la pròxima temporada, sí? Com s'inicia el procés de planificació d'una temporada cultural de la xarxa de centres?
Mira, això et diré que és una d'aquelles coses que m'he hagut d'apuntar, perquè la fem tan automàticament després de tants anys, no? Sí que li anem fent variacions, però que dic, ostres, aviam, en realitat com, no?
Quan ens hi posem, com ho fem?
Mira, nosaltres de la xarxa... el que és la part, en aquest cas deixo de banda les companyes d'art i de cursos i tallers, no? Perquè funcionem com amb les tres potes, no? Hi ha la part d'art, la part de cursos i tallers, on hi ha els cursos que es fan a la Casa de Cultura, el Casal de Torreblanca, el Xalet Negre, hi ha tota la part de l'aula gastronòmica, etcètera, i la part del que diríem les arts en viu.
Sí.
No? En aquest cas, centrant-nos en les arts en viu, que és la que més directament... Bueno, de la que portem amb l'equip de gent que som allà, nosaltres una mica planifiquem sempre l'any amb dos semestres, funcionem semestralment. Un semestre fa de setembre a gener i l'altre de febrer a juny. Sempre en el semestre que està en vigor de cara al públic és quan nosaltres treballem el semestre següent. Sí?
O sigui,
anem a tres mesos, quatre mesos vista. No? I això ens permet una mica també no perdre de vista el que ha passat en el semestre anterior, no?, per procurar també posar sobre la taula aquelles propostes que puguin ser més variades i diferents i donin més diversitat a la programació que fem.
I a l'hora de triar el que decidiu que anirà a la programació, quin és el criteri principal? Quins factors teniu en compte?
Mira, nosaltres, o sigui, en el que és la part de les escèniques i també en la part que porta la pua, que és tota la part musical,
sí,
sí? Clar, hi ha dos tipus de programacions, per dir-ho així a grosso modo. N'hi ha una que és la que proposem nosaltres directament, que no sempre és fruit de la nostra imaginació, sinó que moltes vegades hi ha gent implicada en aquest municipi amb les arts escèniques que ens fa arribar propostes de coses que han vist, d'ostres, això val molt la pena, això és molt innovador, això s'ha vist poc però té un contingut que, no?, que encaixaria perfectament. Llavors, t'hi vem una mica d'aquí i, per una altra banda, t'hi vem del que és part de la nostra feina, que és anar-nos a nodrir una mica del que està passant al nostre entorn i buscar propostes que ens semblin indicades, no? Indicades per què? Per la temàtica, perquè són diverses, perquè puguin generar, no?, l'atenció de públics amb els que habitualment és més difícil treballar, perquè són propostes que creiem que val la pena posar-les en valor pel contingut que tenen, pel treball que tenen, pel que mostren, no? Hi ha com tot de diferents. I per una altra banda hi ha tota la part que és gran motiu del nostre ser, que és les companyies locals i les convocatòries obertes d'arts escèniques, no? Aquí sempre, igual la norma és una mica més establerta, perquè també el temps, els espais i els recursos són limitats, no?, diguem-ne. Aleshores, buscant també, no perdent de vista aquesta varietat i el que tothom hi pugui tenir accés, s'obren unes convocatòries que donen peu a la participació de companyies locals pel semestre següent, diguem-ne, i aquí sí que una mica es busca, doncs, això, que no hagin sigut obres que haguem pogut portar a Sant Cugat o que hagin pogut ser vistes a Sant Cugat els últims 6 mesos. Per què? Doncs precisament per això, no? Com que el temps i els recursos són limitats, poder donar cabuda a tothom. Dins aquestes propostes, una mica hi ha una màniga molt ampla en el sentit d'acollir tot allò a nivell local que ens sigui proposat en la mesura del possible.
Quines línies estratègiques o quines temàtiques voleu potenciar en aquesta nova etapa?
Mira, sempre a nosaltres el camp que ens queda més com per fer... clar, les propostes que t'arriben de companyies locals, normalment no tenim un projecte que sigui, no? Traiem, hi ha llocs que funcionen així, i es podria fer perfectament de... Traiem convocatòria d'un tema i es presenten obres sobre aquella temàtica i se n'escullen 2 o 3. Això hi ha llocs que funcionen així amb les companyies amateurs o amb coproduccions locals. Nosaltres en aquest cas no ho fem així, per tant les temàtiques són obertes completament, cada companyia presenta allò que ha treballat, que ha escollit treballar. Però sí que aleshores nosaltres, a la part que fem més directament, que és tot el que és sobretot teatre familiar, no? Aquí sí que busquem, normalment hi ha 3 potes. Hi ha una, la part visual i creativa a nivell atractiu, no? Com, més estètica, però sí que... Que entri pels ulls, però sempre com amb un treball de fons que valgui molt la pena de mostrar. Després hi ha una altra que és les temàtiques de fons que toquen molts d'aquests espectacles, perquè moltes vegades sentim espectacle familiar, no? I sembla que hagis d'anar a veure quelcom sense contingut. Gens, no? O sigui, n'hem portat que parlaven, doncs, això de les treballadores a les fàbriques de fil i de la revolució de les dones dins d'aquestes fàbriques, n'hem portat que parlaven, doncs, bueno, la història de la Laica, i a partir d'aquí, no?, la relació dels humans i el com... Vull dir que hi ha 1000 temàtiques a tocar i normalment sempre busquem que tinguin algun fons per fer reflexionar una mica.
Clar. Parlem de reptes. Quins són els que trobeu a l'hora de programar per a tots els públics i per la diversitat de la ciutat?
Jo crec que el repte més gran que hi ha és el aproximar a les arts escèniques, sobretot, al públic a partir dels 12 anys. No? Sí que ens n'hem adonat i coincidim amb diversos espais que programen que la franja aquesta dels 12 als 20 i pocs, no?, hi ha com una mena de buit a nivell d'incentiu per participar, ja sigui gaudint-les i fent-les, tota la vegada, a nivell d'arts escèniques. Jo crec que aquest és un gran repte, el que se'n diria el teatre per joves i de joves. És un dels reptes més grans que tenim. Les propostes costen de tirar endavant, n'hi ha moltes, a contrari al que sembli realment. Sí. No? Hi ha molts joves creadors amb propostes ja fetes des de joves, pensades per joves i adreçades a joves, que no vol dir que siguin exclusivament per ells, però és en el sentit públic, és un públic que es fa més complicat. No? No sé si és perquè, no?, mentre els infants són petits, tots estem com molt acostumats a doncs anem al teatre a veure una cosa, i llavors arriba un moment...
Perquè t'hi porten.
Perquè t'hi porten, exacte. No? I llavors arriba un moment a partir dels 10-12 anys que comença a haver-hi un buit.
perquè s'obre la porta i s'obren altres opcions
noves. S'obre la porta a moltes
noves.
Altres coses. Evidentment, tothom està posat en activitats, esports, extraescolars de cap de setmana. No? Tot aquest món també s'amplia i entenc que el món personal i individual s'amplia moltíssim.
Un es fa una mica més gran.
Exacte.
Sí, sí.
No, jo, és una mica jo crec que és un dels grans reptes.
I participació ciutadana. Mm. Hi ha col·laboració també potser de les entitats per decidir part d'aquesta programació o no?
Aquest és un altre dels reptes que hi ha, no? Perquè moltes vegades sí que hem tingut, per exemple, que malauradament aquest any s'ha deixat de fer, durant molts anys havíem tingut a La Floresta la mostra de teatre alternatiu al Casino de La Floresta. Això era una proposta que naixia de dues entitats de La Floresta, en aquest cas el Senglar Cultural i una companyia de teatre que es diu La Global. I ells ens feien arribar la proposta de tres, no? Érem tres divendres al mes, ells havien anat a veure les obres, seleccionaven les obres, després nosaltres col·laboràvem en l'encaix a l'espai, què feia falta, com ho fèiem, no? Però això sí que era purament participació ciutadana, és a dir, ells, no? Gestionaven aquell espai des de la...
Però quan parles que això també és un repte, per què ho dius? Perquè no hi ha tanta participació com vosaltres us agradaria? O
jo crec que perquè manca una mica la generació d'aquests espais de participació, no? I el format que han de tenir aquests espais de participació, perquè moltes vegades aquests espais, quan fas propostes culturals, a l'aprendre de fugir d'allò que a nosaltres individualment, no?, ens semblaria, o a l'aprendre de fugir de la nostra pròpia companyia de teatre, el nostre propi entorn, és una mica més complexa. Aleshores, jo crec que manca la generació d'aquests espais una miqueta, no? Ens falta la pota aquesta de, bueno, com hauria de ser i on hauria de ser un espai on poder. I s'ha generat una mica de manera involuntària amb el que et deia abans, no? Amb que sí que hi ha gent vinculada a companyies amateurs de teatre del municipi, sí que hi ha gent vinculada a entitats que ens fa arribar propostes de, no?, de diferents menes. Uh-huh. Però no és formalitzat aquest espai, diguem-ne.
Ja, yeah. Sí. Vosaltres treballeu en xarxa. Aquesta xarxa, treballa en xarxa.
Treballa en molta xarxa, sí.
Quina creus que és la importància que tenen aquestes aliances amb les entitats locals, amb els artistes emergents, amb les institucions, per la vostra proposta cultural?
Són bàsiques. O sigui, són el motiu d'existir, una miqueta. No? Si nosaltres, si no hi haguessin, no ho sé, associacions de veïns que et fan arribar propostes, entitats que et fan arribar propostes... pròpies o alienes, ho hauríem de fer tot nosaltres i ens transformaríem en un generador directe desvinculat del territori de propostes culturals, no? Cosa que no tindria gaire sentit. Jo, no sé, un festival Gatzara que surt des de l'Escola de Música, doncs poder-li donar aquest suport i aquest recolzament i acollir-lo i, no? I ser-ne partícips és fantàstic. Lo de la mostra del teatre, no?, que comentàvem a La Floresta, doncs és fantàstic. El que en el... No? A tota la zona del barri de Sant Francesc sorgeixin propostes també, que allà, per exemple, hi ha un cicle de conferències que es porta des de... No? El porta el Xavi, que és una persona de Sant Cugat que ha estat vinculada al territori, que fa les propostes, que mira una mica també, no?, què és el que més crida l'atenció en aquella gent que ja està habituada a anar a aquesta... Bueno, és tot un lligat que és imprescindible. Mm. I sobretot també, per exemple, en aquest cas, amb la feina de la PUA, no?, de l'oficina musical, amb tot el que són grups santcugatencs i grups emergents i gent jove i gent no tan jove, però que té... No? Aleshores, el que arribin aquestes propostes és el motiu de ser, bàsicament.
Sí. Parlàvem de reptes quant a l'hora de la programació, però a l'hora de fer arribar aquesta programació al públic, com ho feu? Quines eines feu servir?
Ara mateix nosaltres tenim... Bueno, hi ha un distribuïdor d'aquests de correu. La meva tecnologia és estupenda, però... no? Un MailChimp d'aquests amb d'això, on la gent es pot subscriure i l'envia en format correu electrònic. Després sí? Hi ha l'eina principal que tenim, és la web de la xarxa de centres culturals de Sant Cugat, on allà hi han tots, cada una de les coses que treballem, inclosos tots els serveis que s'ofereixen des de la xarxa, no? Perquè més enllà d'això hi ha tot el tema de la cessió d'espais, del suport a les entitats, etcètera, etcètera. Llavors, allà hi ha penjada també tot el que és la programació i es generen uns llibrets tant en paper com en format digital, tant de la programació com de cursos i tallers com d'art, no? Que són les tres potes que dèiem, i després canals de Instagrams, Facebooks, no? Hi ha la part més digital de tota la tota la difusió.
Caldria alguna altra altra eina, sí, alternatives, canals nous o...
No sé si és una... Jo crec que ha arribat un moment, però ja no només per la informació de la xarxa, sinó que en sentit general crec que hi ha tanta possibilitat d'informació per tot arreu que tots ens passa per davant i no la veiem moltes vegades, no? Vull dir que és allò de que quasi, quasi, si no t'envien un WhatsApp directe amb un cartell que posa atenció, no? Moltes vegades anem tan sobreinformats que ja no sé si és que falta algun canal o que hem de repensar els que tenim una miqueta.
Ja. I noteu diferències entre barris o espais en funció del tipus de proposta cultural?
Sí, no...
És allò dels gustos, no?
Sí.
Vull dir, a la Floresta els agrada més això.
He de dir que som...
Mirasol, tal...
Aquí parlo ja, no és algú que haguem valorat gaire en comú amb tots els companys, i em permeto el d'això de fer una mica més a nivell personal. Crec que som un municipi que ens costa una mica... no? Aviam, en realitat Sant Cugat tampoc no és tan extens, o sigui, és extens, però tampoc no n'hi ha per tant, no? Llavors, a la gent que està més habituada a fer vida al centre, entenem com a centre el que és centre de Sant Cugat, perquè després ja, no? Per mi Collfava pot continuar sent centre i sembla que quedi a quilòmetres lluny, no? O el Xalet Negre.
Sí, són...
Ah, no, no, anar fins al Xalet Negre i penses...
Nuclis del centre.
Són nuclis del centre, no? A la gent dels nuclis del centre, el desplaçament, per exemple, a Mirasol o a la Floresta, no? Es fa com... Ostres, ah, bueno, és que és el casino de la Floresta. Ah, bé, és que és el casal de Mirasol, no? Queda com... Jo crec que tenim un tema més que de continguts, no? De la sensació de mobilitat aquesta entre els diferents centres culturals, no? Que tot allò que ja no queda al centre queda com molt lluny, i per la gent que està a la Floresta o a Mirasol, tot allò que queda al centre també els acaba quedant com a lluny, no? O sigui, els desplaçaments aquests serien interurbans,
sí, sí, no?
Per
sí,
dir-ho
sí.
Així.
Sí.
I crec que és... I sí que, clar, aleshores, no? El que no generen igual tant aquests desplaçaments, i el que nosaltres premiem una miqueta, premiem així entre cometes, el que és la cultura de barri, no? Fa que quan les propostes es generen en un nucli o en un altre, evidentment siguin molt diferents unes de les altres, no? El que es pot generar a l'entorn del Teatre de Mirasol no és el mateix que es genera naturalment entorn al Casino de la Floresta, ni el mateix que genera el Xalet Negre, no?
Però perquè el públic vegada, també és diferent.
Perquè el públic és diferent, més que res perquè la gent que aporta les propostes són diferents, no? I llavors el traspàs de públic és complicat. Crec que per una qüestió, això, no? De concepció de distància, una mica...
Sí, sí.
Sí.
Abans de marxar, sí. Alba, series capaç d'avançar-nos alguna proposta destacada que puguem veure a la programació de l'any vinent? T'hi pots mullar? No?
No. Ai. No, així en concret encara no, perquè tot just estem tancant la programació. El 15 d'abril es van tancar les convocatòries d'agents locals, i llavors ara estem acabant de quadrar calendaris i propostes i encaixant també aquestes, no, les propostes d'aquestes convocatòries d'agents locals amb allò que creiem que seria interessant per acabar-les de nodrir.
I quan la fareu pública, aquesta, la pròxima programació?
La pròxima programació surt la primera setmana de setembre. O sigui, sempre que... tornant de vacances, surt. I quan surt la programació, es posen a la venda també les entrades. Ara sí que com cada any, sí, puc dir que com cada any hi haurà pastorets, com cada any al Casal de Mirasol, que omplen un any rere un altre, hi haurà propostes a la Sala Clavé, hi haurà propostes al Teatre de Mirasol, i hi haurà les conferències al Xalet Negre, és a dir, mantenim l'estructura una mica, la PUA té unes bones propostes de concerts també, però us les avançarem una
però
mica més endavant.
Però no ens diu ni, no. ni això. Alba Jué, responsable de la xarxa de centres culturals polivalents de Sant Cugat, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I no sé si ens tornarem a veure, però si no, escolta, que tingueu unes molt bones vacances.
Igualment.
I ens retrobem després.
Gaudiu-les.
Que vagi bé.
Adéu.
FM. Ràdio Sant Cugat. Per tu, no.
No sóc un dels teus amants, però creu-ho, l'Himàlaia per tu. I robaré 12 diamants, un per cada lluna plena per tu. Jugo a naus amb el perill, ballo sobre lava per tu. Aguantaré tota la nit sense dormir. El que jo vull és cantar-te.
Benvingudes i benvinguts a una nova edició de Per tu, el vostre espai d'actualitat a Ràdio Sant Cugat, preparat pels usuaris del taller Jeroni de Moragues. Avui venim carregats de temes que no us deixaran indiferents. Començarem viatjant a l'est d'Europa per posar-nos al dia amb les últimes novetats sobre la guerra d'Ucrània. Què està passant? Cap on van les coses? Després farem una parada al Vaticà, on hi ha fum blanc. Tenim nou papa. Parlarem de l'elecció de Lleó XIV i què podem esperar del seu pontificat. També tindrem un moment per mirar enrere i recordar. Es commemora el 80è aniversari de l'alliberament de Mauthausen, un camp de concentració nazi on també hi van patir molts republicans catalans i espanyols. I com no podia faltar, l'esport. Celebrarem la victòria del Barça masculí contra el Madrid i, sobretot, el gran triomf del Barça femení, que torna a proclamar-se campió de Lliga. Brutal! Tot i això i més, aquí, a Per tu, el programa que t'acosta al món amb mirada santcugatenca. Comencem, doncs, amb el Xavi i les últimes novetats que em porta de la guerra d'Ucrània.
L'abril de 2025, la guerra d'Ucrània continua activa després de més de 3 anys de conflicte amb un gran cost humà i una situació militar pràcticament destacada, segons les Nacions Unides. Ja hi ha més de 200.000 civils morts, incloents centenars de menors i prop de 30.000 ferits. L'ús intensiu de drons i bombardejos ha causat estralls, especialment en regions com Kherson. Malgrat aquest panorama, hi ha senyals d'un possible gir diplomàtic. El president d'Ucrània, Volodymyr Zelensky, ha acceptat reunir-se amb Vladimir Putin el pròxim dijous a Turquia amb la condició donant foc al complet que hauria d'estar en vigor dilluns aquest trobat de suport. Turquia i la Unió Europea i Estats Units podria suposar el primer pas cap a unes negociacions de pau formals. Zelensky insisteix que qualsevol d'acord haurà d'incloure garanties de seguretat per la Ucrània i el reconeixement de la seva integritat territorial, amb considerar el canvi d'adhesió del país a la Unió Europea. I aquesta posició ha estat recolzada per diversos líders europeus com Pedro Sánchez. Tot i les dificultats, la comunitat internacional veu en aquest alto el foc una oportunitat valuosa per posar fi a un conflicte desbordador que ha definit l'equilibri geològic global.
Moltes gràcies, Xavi. Ara, l'Emilio ens parlarà de la commemoració del 80è aniversari de l'alliberament del camp de concentració de Mauthausen. Emilio, adelante.
Los 80 años de la liberación de Mauthausen. Hoy hablaremos del juramento de Mauthausen, un legado vivo. La ceremonia recuerda aquel histórico 16 de mayo de 1945, cuando los prisioneros soviéticos liberados abandonaron el campo de formación ordenada hacia sus hogares. En ese momento se proclamó el juramento de Mauthausen, 16 idiomas diferentes, un compromiso solemne, nacido de las terribles experiencias vividas en los campos de concentración, que llamaba la solidaridad y unión por un mundo mejor. Este juramento, 80 años después, sigue siendo la columna vertebral ideológica de estas conmemoraciones, recordándonos la responsabilidad colectiva de evitar que tales atrocidades vuelvan a repetirse. La primera celebración oficial en Mauthausen tuvo lugar en 1946, apenas un año después de la liberación, con una concentración de más de 10.000 personas al pie de la Todestiege, la escalera de la muerte, en la cantera del campo. En aquella ocasión, los delegados nacionales firmaron un documento oficial estableciendo que esta conmemoración se celebraría anualmente.
Muchas gracias, Emilio. Realment, és important que no oblidem els errors comesos al passat per a poder evitar que es puguin repetir. Ara passem a un tema una mica més amable, l'elecció del nou papa, Lleó XIV. Endavant, Roger, tot teu.
Després de la mort del papa Francesc, el 21 d'abril de 2025, el món catòlic ha viscut un moment històric amb l'elecció del nou Sant Pare. El 8 de maig, el conclave va escollir Robert Francesc Prevost o com a 267 papa de l'Església Catòlica, que ha pres el nom de Lleó XIV, nascut el 14 de setembre de 1955 a Chicago. Prevost és el primer papa nord-americà i el primer nascut als Estats Units. Va ingressar a l'Orde de Sant Agustí i va exercir una tasca de missionera a Perú, on va ser visible de Chiclayo entre 2015 i el 2023. Posteriorment va ser nomenat perfecte discasteri pels bisbes i president de la Comissió Pontifícia per a l'Amèrica Llatina. El seu perfil conciliador i la seva proximitat amb les comunitats més desafavorides han estat destacats com a elements clau en la seva elecció. En el seu primer discurs públic, va expressar la seva voluntat de continuar l'obra de reforma indígena del papa Francesc, posant l'èmfasi en la justícia social, la transparència i el diàleg interreligiós. Aquest nou pontifex hereta una institució que ha avançat en temes com la lluita contra els abusos, la cura del medi ambient i el diàleg interreligiós, però que encara enfronta grans reptes amb el món observa amb atenció. El món observa ara amb atenció quines seran les primeres paraules i accions del nou papa i quin rumb volia imprimir l'Església Catòlica en un temps marcat per grans canvis socials, culturals i espirituals.
Moltes gràcies, Roger. Ara, en Joan ens parlarà de l'incident amb el núvol tòxic que es va produir a Vilanova i la Geltrú.
El dissabte 10 de maig de 2025, un incendi en una nau industrial de Vilanova i la Geltrú va generar un núvol tòxic que va obligar a confinar uns 150.000 veïns de 5 municipis del Garraf i el Baix Penedès. L'incident va tenir lloc a les 2:20 de la matinada a les instal·lacions Clean Water Pool, una empresa que emmagatzemava unes 70 tones de clor per la desinfecció de piscines. El foc va provocar una reacció química a l'aigua emprada pels bombers, originant una nuvolada d'àcid clorhídric, un gas altament tòxic i irritant. Les autoritats van activar el pla d'emergència PlaCECAT i van recomanar a la població confinar-se a casa per evitar inhalar els gasos. Tot i la magnitud del sinistre, no es va registrar víctimes físiques, tot i que es van atendre 4 persones per dificultats respiratòries lleus. Els bombers van treballar durant més de 6 hores per controlar el foc, que va estabilitzar al voltant de les 9 hores del matí. El president de la Generalitat, Salvador Illa, va destacar la ràpida resposta i coordinada dels serveis d'emergència i va agrair la responsabilitat de la ciutadania. Aquest incident ha posat de manifest els riscos associats a l'emmagatzematge i manipulació de productes químics i perillosos en zones industrials properes a nuclis urbans. Les autoritats han obert una investigació per determinar les causes del foc i per avaluar possibles responsabilitats.
Moltes gràcies, Joan. Ara passem a la secció d'esports, on parlarem dels últims resultats aconseguits pel Barça, tant masculí com femení. Endavant, Xavi, amb el Barça femení.
El passat diumenge 11 de maig, el Barça femení va guanyar el títol de Lliga després de guanyar per 0-9 al Betis. Amb aquest títol, les jugadores blaugrana sumen la desena Lliga guanyada pel Barça i la sisena consecutiva. Ara resten a l'espera de la final de la Champions per veure si aconsegueixen tancar una temporada aconseguit el triplet.
Gràcies, Xavi. Lalo, ¿qué nos explicas del primer equipo masculino del Barça?
El domingo 11 de mayo se celebró un trepidante partido entre el FC Barcelona y el Real Madrid. Fue un partido en el cual hubo mucha polémica arbitral. El resultado fue muy ajustado y el partido lo terminó ganando por la mínima el Barça después de una gran remontada. Solo a empezar el partido hubo un claro penalti del portero del Barça a Mbappé, quien se encargó de chutar y marcar el primer gol de la tarde. A los pocos minutos Mbappé volvió a marcar para poner el 0-2 en el marcador. Al cabo de poco tiempo, en un córner favorable al Barça, Dani Olmo peinó en el primer palo para que Eric García marcara el primer gol del Barça, que recortaba las distancias en el marcador. No tardó mucho tiempo en aparecer Lamine Yamal para marcar un auténtico golazo que ponía el empate en el luminoso. Poco tiempo después, tras una pérdida de balón de Real Madrid, Ferran robó en el centro del campo y dio una magnífica asistencia a Rafinha para que marcara el 3-2. Justo antes de finalizar la primera parte, Rafinha puso el 4-2 en el marcador. A mediados de la segunda parte, Mbappé volvió a marcar consiguiendo su tercer gol en el partido, que a la postre no sirvió de nada, pues el Madrid volvió a perder en el Clásico contra el Barça, sumando esta temporada un total de 4 derrotas en los enfrentamientos con el equipo azulgrana. Después de este partido se podría decir que el Barça es el virtual campeón de Liga, pues le lleva 7 puntos de ventaja a falta de 9 puntos en disputa.
I fins aquí el programa d'avui a per tu. Gràcies per acompanyar-nos un cop més a Ràdio Sant Cugat. Ens retrobem ben aviat amb més actualitat, reflexió i una mica d'humor. Que tingueu molt bon dia.
Un per cada lluna plena per tu. Jugo a l'aus amb el perill. Ballo sobre l'ava per tu. Aguantaré tota la nit sense dormir.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Sabies que...
Sabies que al desert d'Atacama, a Xile, hi ha un lloc tan sec que simula les condicions de Mart? Aquest desert, considerat el més àrid del món, té zones on no plou durant dècades i algunes parts no han vist una gota en segles. En una àrea anomenada Yungay, la manca d'aigua i les condicions extremes són tan similars al planeta vermell que la NASA l'ha fet servir per provar rovers i estudiar com podria ser la vida a Mart. El més fascinant és que, malgrat aquesta aridesa, han trobat microbis vivint dins de les roques de sal. supervivents extrems que fan servir la poca humitat de l'aire per existir. Aquests organismes, anomenats endòlcids, són una pista sobre com podria haver-hi vida a altres planetes. A més, el terra d'Atacama és ple de nitrats i perclorats, compostos també trobats a Mart, cosa que reforça el paral·lelisme. Científics de tot el món visiten aquest lloc inhòspit per entendre millor els límits de la vida i preparar-se per a futures missions espacials. És com tenir un trosset d'un altre planeta a la Terra.
FM. Ràdio Sant Cugat.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
Ahora que me quedo quieta y ya no tengo duda. Ahora que he vencido el frío al quedarme a curar. Yo quise adelantar el tiempo y saber si hacía bien, poniendo una barrera que me alejó de tu piel. Al rincón de pensar yo fui a parar por no verte más, y la culpa me acechaba. Si hice mal, cada noche era igual y me quitaba